Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret de Mar instal·la 3 parcs urbans de salut a les zones de Puigventós, Monterrey i el Rieral. Són un conjunt d'aparells a l'aire lliure destinats a realitzar exercici físic moderat. Aquest va ser un dels projectes que es van triar anys enrere en els pressupostos participats. Aquests parcs compten amb diversos aparells que funcionen de manera senzilla per una gran part de la població, amb moviments de fàcil execució. A través d'aquests parcs urbans de salut es contribueix a la realització de l'exercici físic i a la millora de la qualitat de vida de les persones. Com diem, és un dels projectes que es van escollir els veïns en els pressupostos participats. Enguany se celebra la quarta edició d'aquesta iniciativa. Per aquest 2020 s'hi destina una partida d'1 milió d'euros, la meitat per un projecte de ciutat i la resta a repartir entre diferents projectes més petits de barri o zona. Ara mateix i fins a l'1 de març es troba en marxa la primera fase en què els veïns poden presentar les seves propostes. En uns minuts entrevistarem la regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs. Molt bon dia a tothom. Avancem la resta de continguts del Bon Dia Bona Hora. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. El bàsquet Lloret recaptarà diners per ajudar l'Uni Girona a refer-se del temporal Glòria. Ho farà aquest cap de setmana amb la barraca que organitza per celebrar el Carnaval. Escoltarem a Jordi Palacín i després a Manel Fernández, qui parlarà d'atletisme. Anunciarem que avui hi ha partit d'hoquei. El club lloretenc juga aquesta nit a Galícia en una de les pistes més complicades de la categoria, la de Liceu. Escoltarem Oriol Perarnau parlant de les dificultats que presenta aquest partit. També passarem a l'àmbit educatiu. L'Institut Coll i Rodés participa per primer cop en un programa d'intercanvi d'alumnes en França. Els detalls els donarà Maite Rodríguez, la mestra que coordina aquest programa a l'equipament educatiu. I escoltarem la cançó No t'ho callis, composada expressament per l'obra del mateix nom, la qual parla de l'assetjament escolar. L'han vingut a presentar els germans Enzo i Fernando Poblete, acompanyats de l'Alejandra López. Han format el grup Trigve. La cançó ja es troba a internet i a les xarxes socials i, com diem, l'escoltarem aquí, al Bon Dia Bona Hora.
I, com sempre, també repassarem les portades dels diaris i sabrem quines la previsió del temps. Comencem. Us saludem en nom de Rosa Giral, Josep Altafulla i Moisès García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
I una primera mirada al temps per conèixer la previsió meteorològica d'avui dels pròxims dies. Ens informa Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. El front que ens ha creuat aquesta nit ha arribat a deixar pluges, si més no, apreciables en alguns sectors al voltant de Barcelona. També, per exemple, a Arenys de Mar hi ha caigut 1 litre per metre quadrat, però ja s'allunya i el que esperem és que això sí, avui encara sigui un dia amb més núvols que no pas clarianes. Un dia en què, tot i que els núvols no seran del tot espessos i el cel no quedarà del tot tapat, sí que probablement les clarianes seran més escasses que no pas en dies anteriors. Això farà que la temperatura sigui força més baixa al migdia. Està entrant aire fred, a més, per tant, ambient molt més hivernal aquest migdia i aquesta tarda. Temperatures màximes que ja no arribaran als 15 graus, fins i tot es poden quedar en els 12 o 13, per tant, cal abrigar-se més avui, sobretot aquest migdia i aquesta tarda, que serà quan més es notarà aquesta baixada de la temperatura. De cara als pròxims dies, seguirem amb aquest ambient encara força hivernal. Aquest dimecres hi haurà més clarianes, però no acabaran de desaparèixer encara els núvols, dia mig ennuvolat. La segona part de la setmana sí que s'entreveu ja amb un cel més serè i amb temperatures que aniran remuntant a poc. Esperem que, si bé les nits encara puguin ser una mica fredes, els migdies, sobretot el cap de setmana que ve, tornarem a superar fàcilment els 15 graus i, per tant, l'ambient altre cop serà bastant suau per l'època.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Ara mateix 10 graus de temperatura i un 75% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui, a la seva edició gironina, que titula Encallats en el mediador. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana mantenen les diferències sobre la figura del mediador després de la cimera prèvia a la taula de negociació. Partits i entitats independentistes no burxen en les discrepàncies i Rufián està segur que el diàleg és imminent. D'altra banda, a un altre dels titulars, unes hores de llibertat. Dolors Bassa i Carme Forcadell surten per treballar i fer voluntariat. De fet, la portada del Punt Avui hi podem veure una fotografia de Dolors Bassa ahir al matí a la sortida de la presó del Puig de les Basses. Més titulars del Punt. El síndic s'ofereix a impulsar un pacte pel dret a l'habitatge. A licitació la segona fase del Logis Empordà. Els periodistes homenatgen el dibuixant Jordi Soler. Usaran aigua en la neteja viària a Girona. Frenen els canvis de la festa de Santa Coloma i en esports el Barça nega cap relació amb els atacs a les xarxes. Pel que fa al diari de Girona, el titular de portada diu que Girona preveu que el nou contracte de neteja tindrà un cost de 16 milions anuals. Intensificaran l'ús de l'aigua per netejar carrers, voreres i places, inclouran una màquina per fregar les voreres, novetats de les quals es beneficiaran tots els barris. També el diari de Girona, la fotografia principal és la de Dolors Bassa sortint de la presó. També el diari de Girona compta amb altres titulars. Alerta sobre l'augment de la venda de medicaments il·legals a internet. La Unió Europea sospita de la il·legalitat d'ajuts públics que va rebre Girona Ryanair. L'Estat estudia deslocalitzar tràmits d'estrangeria per alliberar feina. D'altra banda, 660 detinguts a Girona per violència masclista el 2009, un 13,4% més. I uns quants titulars més del diari de Girona. Educació assumeix que eliminarà una línia de P3 a l'escola Santa Marta. Una empresa de Banyoles s'ofereix per subministrar les flors de temps de flors. A Santa Coloma protesten a l'Ajuntament pel canvi d'ubicació de la Festa Major i a Blanes els científics demanen alliberar la desembocadura de la Tordera.
La resta de premsa escrita ofereix en primera plana els següents titulars. El País titula Espanya ajorna el cobrament de la taxa Google davant la pressió d'estat. Estats Units. El periòdico obre dient que la cita Sánchez-Casado consolida el bloqueig. Llegim a La Razón que el govern revisarà l'IVA per quadrar la despesa. El diari Ara es fa ressò que Casado exigeix a Sánchez que liquidi la taula de diàleg. L'ABC obre dient més poder per la cap dels fiscals, menys per als jutges. El Mundo en primera plana, el govern avala que Torra posi al carrer els presos. I finalment La Vanguardia avui obre la seva portada amb la notícia que Sánchez i Casado recuperen el diàleg però sense resultats.
I seguim amb més titulars que deixa la jornada màxima discreció en la cimera independentista prèvia a la taula de diàleg.
La trobada arriba després del xoc entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sobre la necessitat d'un mediador en el diàleg amb el govern espanyol.
Front comú perquè el Mobile allargui el compromís amb Barcelona més enllà del 2023.
Després de la cancel·lació del Mobile d'aquest any, Quim Torra s'ha reunit amb patronals, sindicats i administracions per rellançar la capital catalana com a aparador de les noves tecnologies.
Forcadell i Bassa surten per primer cop de presó per cuidar un familiar i fer voluntariat.
L'expresidenta del Parlament i l'exconsellera poden sortir 3 dies a la setmana en l'aplicació de l'article 100.2 del reglament de presó.
La justícia belga torna a ajornar la decisió sobre l'extradició de Puigdemont i Comín.
El jutge està a l'espera que el Parlament Europeu decideixi sobre la seva immunitat.
L'Ebola, un possible aliat contra els tumors cerebrals.
Investigadors de la Universitat de Yale descobreixen el paper que pot tenir el virus que lluita contra el glioblastomes, un tipus de tumor molt freqüent i difícil de detectar.
5 detinguts, 2 per una agressió sexual en una operació antidroga a Barcelona.
Ha estat en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana al barri del Raval. També s'ha precintat un club canàbic i s'ha tapiat 3 pisos.
Mollet del Vallès és la primera ciutat catalana on no es pot circular a més de 30 km l'hora.
Aquesta és una de les mesures que l'Ajuntament de Mollet està aplicant per fer que la ciutat sigui més verda i sostenible, d'acord amb el manifest signat l'1 de gener sobre emergència climàtica.
Indignació i preocupació a Zaldívar 10 dies després després de l'esllavissada a l'abocador.
Aquest abocador continua cremant per la combustió de metà mentre es busquen els dos treballadors que hi van quedar atrapats.
En esports, el Barça nega haver contractat els serveis d'una empresa de missatges negatius a les xarxes socials.
El club blaugrana ha reaccionat a les informacions publicades aquest dilluns per la cadena SER, on s'assegurava que l'empresa I3 Ventures gestionava comptes no oficials per desacreditar membres de la plantilla, exjugadors, periodistes o mitjans de comunicació.
I la Lliga dona llum verda al Barça per fitxar un recanvi per Ousmane Dembélé.
Des d'ahir, el Barça disposa de 15 dies per fer-se amb els serveis d'un davanter que estigui a l'atur o bé que jugui a primera o fins i tot a segona divisió espanyola.
Amb això arribem a les 8 i 10 minuts del matí.
El proper diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. A les 12 del migdia, missa rociera a l'església de Sant Romà.
Andalusia en mi tierra.
I a partir de les 2, dinar del Dia d'Andalusia a l'Evenia Olympic Resort. Continuarem la celebració amb els actes oficials i amb les actuacions d'escoles de ball i coros rocieros. També comptarem amb la presència de Daniel Candelas i el seu ballet flamenc. Diumenge, 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. Preu de socis, 21 euros. No socis, 26 euros. Informació i reserves al Bar Granada o al telèfon 972 36 35 15.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Consulta les bases per participar en el Premi Joan Llaveries. Contes infantils il·lustrats sobre la història, llegendes o l'entorn de Lloret de Mar. Premi Joan Llaveries, una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Consulta les bases al web lloret.cat o a la secció d'Educació de l'Ajuntament. Carrer Torrentó 2224, tercera planta. La
policia local informa que amb motiu de la celebració de les festes de Carnaval, aquest divendres, dissabte, diumenge i el proper dimecres, les següents vies tindran restriccions d'estacionament i circulació de vehicles. Avinguda de Pau Casals, Passeig Agustí Font, Passeig Jacint Verdaguer en la calçada exterior i Passeig Camprodon i Arrieta. Avinguda Just Merlès, Avinguda Rieral i Vila de Blanes. Carrers Senyora de Rossell, Sant Pere i Carrer Riera. Informació detallada al web lloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són un quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Comencem a tractar els diferents temes que hem preparat per aquest 18 de febrer i us ho explicàvem en portada. Lloret de Mar ha instal·lat 3 parcs urbans de salut a les zones de Puigventós, Monterrey i el Rieral. Són un conjunt d'aparells a l'aire lliure destinats a realitzar exercici físic moderat. Aquest va ser un dels projectes que es van triar anys enrere en els pressupostos participats.
Aquests parcs compten amb diversos aparells que funcionen per a treballar o fer treballs d'analítica i general, pensats per a que puguin ser utilitzats de manera senzilla per una gran part de la població amb moviments de fàcil execució. A través d'aquests parcs urbans de salut es contribueix a la realització de l'exercici físic i a la millora de la qualitat de vida de les persones.
Com diem, és un dels projectes que es van escollir els veïns en els pressupostos participats. Enguany se celebra la quarta edició d'aquesta iniciativa. Per aquest 2020 s'hi destina una partida d'1 milió d'euros. S'escollirà un projecte de ciutat valorat en 500.000 euros i un per cada zona del municipi, amb un total de 500.000 euros entre tots.
Ara mateix i fins a l'1 de març es troba en marxa la primera fase en què els veïns poden presentar les seves propostes. Després, els serveis tècnics estudiaran tots els projectes per descartar que no siguin viables i n'escolliran 6 per a tot el municipi i 3 per a cada zona. Aleshores, serà el torn de la ciutadania que podrà votar entre el 26 de maig i el 30 de juny.
Doncs ampliem aquesta informació amb Marina Nicolà, regidora de Medi Ambient. Ens acompanya als estudis. Marina, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valora que s'hagin pogut instal·lar aquests parcs urbans de salut?
Doncs molt positivament. Com bé dèieu, era una proposta que sortia dels pressupostos del 2017 i finalment doncs, ho hem pogut instal·lar. Es van acabar d'instal·lar divendres passat i per tant doncs, tothom ja en pot gaudir.
Expliquem-ho bé, què és un parc urbà de salut?
Els parcs urbans de salut són conjunts d'elements amb l'objectiu de poder fer un exercici físic moderat. Són elements que permeten treballar diferents grups musculars, tant del tronc inferior com del tronc superior, i per tant doncs, donem la possibilitat a la gent doncs, que promogui hàbits de vida saludable.
Com dius, exercici físic moderat, per
Exacte.
Tant, adaptat pràcticament a tothom.
A tothom. Nosaltres recomanem que hi vagi la gent a partir de 16 anys a partir d'aquesta edat hi pot accedir tothom perquè no tenen complicació.
En concret, on els podem trobar?
Els 3 que hem instal·lat ara són a la zona de Puigventós, a la zona del Rieral i a la zona del Monterrey, que s'uneixen als que ja hi havia fins ara, que són a la platja de Fanals, n'hi ha una a l'Avinguda de Blanes, a Can Sabata, i després tenim alguns elements al Turó d'en Buc, a Can Ribalaigua i a Can Xardó.
Per tant, parlaríem de 6 zones i altres elements repartits també per la vila.
Exacte. I també val a dir que el de la platja de Fanals hi ha un servei de dinamització que promou la Diputació en el programa DIP Salut i, per tant, doncs, hi ha un guia que acompanya la gent i els ensenya com fer servir els diferents elements i que és molt interessant.
A més, també, l'entorn és força atractiu, no?, d'aquests 3 últims que s'han instal·lat, pel que veiem a fotografies...
Exacte. Sí, són tots a l'aire lliure i es trien entorns doncs, que acompanyen, no?, a la pràctica de l'exercici físic perquè són entorns bonics.
Quant ha costat aquesta actuació?
Doncs el cost de cada parc ha estat d'uns 3.500 euros, aproximadament.
Que recordem, com explicàvem, parteix dels pressupostos participats,
Exacte.
Una iniciativa dels veïns.
Exacte.
I quins elements tenim en aquests parcs urbans?
Doncs en els que hem instal·lat ara, cada un d'ells té 5 elements. Hi ha un element de patins, un de gir de cintura, un rotatori doble, una elíptica i una bicicleta. Per tant, com dèiem, doncs, ens permetrà treballar qualsevol grup muscular.
I d'aquesta manera, doncs, que es convida tothom a la pràctica, no?, de l'exercici físic, als hàbits de vida saludables.
Exacte. Convidem a tothom a participar d'aquests elements amb responsabilitat, això sí, perquè al final n'hem de poder fer ús tots. I també des d'aquí convidar tothom a participar de la iniciativa dels pressupostos participats, com bé deies abans. Nosaltres seguim treballant per tirar endavant allò que la ciutadania decideix i, per tant, doncs, animar tothom que porti les seves propostes.
Important el que dius, no? Són elements que estan a l'aire lliure, per tant, civisme, responsabilitat.
Exacte.
Perquè tothom pugui fer-ne ús.
Exacte, perquè al final són els diners de tots i necessitem, doncs, que duri tot el temps possible.
Doncs, Marina, no sé si ens deixem d'explicar alguna cosa més. En principi, situats en aquestes tres zones i, com dius, els pressupostos participats d'aquest any que continuen en la primera fase fent les propostes tots els veïns.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Marina, com sempre, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 21 minuts del matí i obrim plana esportiva. El bàsquet Lloret recaptarà diners per ajudar l'Uni Girona a refer-se del temporal Glòria. Ho farà aquest cap de setmana amb la barraca que organitza per celebrar el Carnaval. Recordem que l'entitat gironina de bàsquet va perdre una gran quantitat de material esportiu i administratiu, així com trofeus i records històrics a causa del desbordament del riu Ter, que va inundar el pavelló de Fontejau durant el temporal.
És una de les seccions d'aquest 2020 molt especial pel bàsquet Lloret, que celebra el seu 50è aniversari. Ha estat mig segle de vida en què el club ha crescut de manera considerable i s'ha consolidat a la vila amb un bon nombre de participants de totes les edats.
Aquesta trajectòria va ser reconeguda setmanes enrere a la 46a Festa de l'Esport Lloretenc. El bàsquet Lloret va rebre el Premi Llevant, un dels guardons més destacats de l'esdeveniment. L'actual president Jordi Palacín recorda com van ser els inicis de l'entitat l'any 70. A poc a poc es van afegint participants tant masculins com femenins, fins a comptar ara mateix amb uns 200 jugadors.
En els principis dels anys 70, doncs un grup de joves lloretencs entre 16 i 22 anys, més o menys, doncs van decidir començar a jugar a bàsquet. Es van començar a afegir dues jugadores femenines. Llavors, a partir dels anys 80, més o menys, el club femení i el club masculí es van com separar, van fer dos clubs diferents, i des del 2007 tornem a estar tots junts, per això és el Club Bàsquet Unificat, fet. I bueno, pues actualment, pues, la veritat és que tenim 230 i pico llicències.
Jordi Palacín repassa els diferents conjunts del club i destaca que compten amb equips masculins i femenins en totes les categories.
Som un club que tenim tant la línia masculina com la línia femenina en totes les seves categories, des de l'escoleta fins als equips sèniors. Els sèniors els tenim en tercera. Tenim equips en categoria inter. I la veritat, pues, que sí, que tenim 200 nanos. I bueno, aquest any tenim una escoleta que està pujant molt fort, molt fort. Vull dir, ja tenim dos equips d'escoleta que l'any que ve, pues, seran dos equips de priminis. Vol dir que el sentiment bàsquet, pues, bueno, està tornant a engegar-se aquí en aquest poble.
I si el bàsquet Lloret va rebre el Premi Llevant, recordem que el forjador de l'esport, l'altre guardó més destacat de la Festa de l'Esport, el va rebre Manel Fernández després d'una llarga trajectòria vinculada al món de l'atletisme.
Actualment és el president del Club d'Atletisme Lloret La Selva i durant més de 30 anys va ser el cap d'esports del Consell Comarcal de La Selva, treballant pel foment de l'atletisme. Ara Manel Fernández lamenta la baixa participació que ha registrat aquest esport en els últims anys a la demarcació de Girona.
El que és molt ràpid pot fer proves, curses de velocitat, perquè no, si és molt ràpid no arribarà a fer un 5.000 o un 10.000. I el que no és ràpid però té resistència pot fer curses de fons. El que és molt alt i espigat pot fer salt d'alçada. Tens per totes les persones, tens disciplines en el món de l'atletisme. Jo crec que és molt més complet i potser més desconegut l'atletisme en si, no? Però vull dir, avui en dia tenim 5 pistes de material sintètic a Girona i la veritat és que jo com a practicant i com a persona que sempre ha estat intentant dinamitzar aquest esport em sento una mica dolgut perquè veig que no hi ha prou participació.
Una altra de les dificultats que detecta el forjador de l'esport són les poques possibilitats que tenen els atletes de guanyar-se la vida. Assenyala que és molt complicat viure d'aquest esport i només poden gaudir d'aquest privilegi aquells que són els millors de les seves disciplines. En aquest sentit, aconsella als més joves ser conscients de la necessitat de combinar els entrenaments amb els estudis.
Costa molt i molt, molt i molt, perquè bueno, tots els esports, tots els esportistes els hi costa molt. La gent es pensa que, a veure, que perquè amb un atleta li donen 30.000 euros de beca, que això ja té la vida solventada i estan molt equivocats, perquè esclar, això pot durar un període olímpic, que són 4 anys. Jo el consell que sempre he donat amb la gent que vol fer esport és que destaquis molt o destaquis poc, a més estudis i a més treballis. És a dir, que l'esport no et pot omplir tot el dia, perquè tot el dia no estàs tampoc entrenant.
Manel Fernández va rebre el guardó a forjador de l'esport després de gairebé 50 anys dedicats al món de l'atletisme. Va començar a fer curses quan era adolescent, l'any 1972.
Després va aconseguir fites destacades. Durant molts anys va comptar amb la millor marca de Girona en marató, amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 10 segons.
A més, Fernández va ser 3 vegades campió de Catalunya de marató i campió de Catalunya de gran fons en els anys 80.
A tot això cal afegir les 77 maratons en què va participar, així com la presència en un centenar de mitges maratons.
I seguim en plana esportiva perquè el Club Hoquei Lloret juga avui a Galícia, una de les pistes més complicades de la categoria, la del Liceo. Serà a partir de les 9 de la nit en el partit corresponent a la jornada 21 de l'Hoquei Lliga.
Els lloretencs s'afronten la cita immersos en una dinàmica positiva de resultats després de 3 victòries consecutives davant de l'Igualada, el Vic i el Voltregà. Aquests bons resultats els han permès situar-se a prop de la zona de permanència que ara mateix la tenen a només 3 punts.
Els rivals, per la seva part, arriben amb ganes de reivindicar-se després de la derrota que van patir la setmana passada al Palau Blaugrana davant del Barça per 9-3, un resultat que l'ha fet perdre opcions de proclamar-se campió de Lliga.
L'entrenador del Club Hoquei Lloret, Oriol Perarnau, destaca la dificultat d'aquest partit davant del Liceu.
La veritat és que afrontem un dels desplaçaments més complicats de la temporada, és un dels millors equips ja actualment a la Lliga. Venen de fer un mal resultat en l'últim desplaçament al Palau Blaugrana, amb la qual segur que voldran fer un bon resultat en el següent partit de Lliga a casa, i prova d'això és que a casa durant tota la temporada estan molt forts, amb la qual haurem de fer un partit molt seriós, intentar posar-los les coses complicades i competir al màxim fins al final.
El Liceo Lloret de la jornada 21 de l'Hoquei Lliga jugarà aquesta nit a partir de les 9.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I canviem de tema. L'Institut Coll i Rodés participa per primer cop en un programa d'intercanvi amb França. Anomenat Movisud Nord, el programa té com a finalitat promoure l'ensenyament de la llengua francesa entre els alumnes catalans, així com el coneixement del territori i la cultura.
D'aquesta manera, l'Institut Lloretenc ha acollit durant un mes una alumna francesa que ha fet classe aquí, la qual ja ha tornat a casa seva. Com a intercanvi, durant el mes de març, serà una alumna del Coll i Rodés la que passi 4 setmanes a França. La jove cursa quart d'ESO. El programa compta amb el suport de la Generalitat.
I en parlem amb Maite Rodríguez, que és la mestra responsable del programa d'intercanvi. Maite, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquest programa?
Mira, és un acord al que han arribat la Generalitat de Catalunya i l'acadèmia, que seria Montpellier, que seria una cosa semblant als nostres serveis territorials i el Departament d'Ensenyament d'allà, evidentment, de França. I consisteix a fer un intercanvi entre nens i nenes, aquí els que estan fent quart d'ESO, allà els que tenen l'edat dels de quart d'ESO ja estan fent l'equivalent més o menys a primer de batxillerat aquí. I és això, l'alumna francesa ve a casa de la catalana, la catalana va allà i estan 4 setmanes cada una i assisteixen a les classes a l'institut, a part després de fer totes les activitats que poden fer amb la família, quan surten, acompanyen entre elles si fan extraescolars, si fan alguna activitat extra. Van, per exemple, la d'aquí feia casal, anava al casal de la parròquia i aquesta nena anava també amb ella, el qual facilita pues, el coneixement de l'entorn, el coneixement de la cultura d'aquí, una miqueta relacionar-se, obrir-se, conèixer que hi ha d'altres coses més enllà de les nostres fronteres. És una mica això.
Per tant, una activitat interessant. Per què us hi heu decidit sumar per primer cop des de l'institut?
És el primer cop que ens arriba, perquè això estava fet una miqueta pels centres que fan batxibac. Batxibac és una modalitat de batxillerat que fan alguns centres que consisteix en que els alumnes fan alguna matèria, història concretament, i literatura francesa, i obtenen també, a través després d'uns exàmens, el títol del batxillerat francès, del BAC francès. I tenen el català. I a França també existeix. I primer existia per aquests centres. Nosaltres no tenim el batxibac. I després, suposo que després de l'experiència, suposo que va anar bé, perquè és molt interessant, i ja el van obrir. I aquest any ens va arribar, i quan ens va arribar el van trobar molt interessant, i van dir, vinga, anem-hi. Només tenia l'oportunitat de presentar a 2 alumnes. Era el màxim que ens permetien. I bé, va ser difícil de triar i una d'elles se va quedar fora. Van donar només una plaça. I mira, però bueno, tot és començar. Ens va semblar molt, molt interessant. Ara ens queda la segona part, que és quan la nostra alumna, el mes de març, se passarà 4 setmanes allà. Va concretament a un poble que es diu Castelnaudary, que és on estudia la noia que va venir. I la nostra alumna estarà del 2 al 27 de març, allà, 4 setmanes justes. I assistirà a classe amb ella, a la seva classe, l'equivalent a primer de batxillerat. Home, aprendrà molt, perquè tot ho farà en francès, excepte la matèria d'anglès, coneixerà una altra cosa. A més, és curiós perquè aquesta nena està a un internat. Ella viu en un poblet petit i queda molt lluny de l'institut i se queda allà interna. O sigui que serà una experiència fantàstica per l'alumne d'aquí. Conèixer la vida de l'internat, la vida amb joves francesos, molt bé. A nivell de llengua serà un enriquiment i un aprenentatge fantàstic.
Perquè els continguts que estudiarà, tot i que ja el quart d'ESO equival a primera de batxillerat, són similars als que estudia aquí?
No exactament. Ens ho hem trobat també amb l'alumna aquesta. No exactament. Clar, el currículum va diferent a cada lloc. Però més que el currículum en si, el que faci, els continguts, és sobretot veure que és capaç de seguir una classe del que sigui, de matemàtiques, de física, de literatura, en francès. I per la que venia aquí, seguir-la en... La fèiem en castellà i era capaç també de seguir el català, amb ajuda, sempre. Ella estudiava castellà. Però bueno, això és l'interessant. Ella no deixarà de banda tampoc els continguts que estem treballant aquí, perquè ja tenim establert que se li passarà la feina, anirà fent coses, allà tindrà hores d'estudi dintre de l'horari escolar per acabar de fer les feines que ha de fer aquí. Bé, més que els continguts, és l'experiència i la llengua. Sobretot això, l'experiència. Penso que se fan més autònoms. S'ha d'espavilar, ella sola, allà. Després, no ho sé, adquireixen també una competència intercultural. Veure d'altres cultures, d'altres maneres de viure, d'altres maneres de fer, de pensar.
I quins requisits concretament s'han establert per triar aquesta alumna?
Mira, venia tot molt pautat. havíem de formar una comissió per fer entrevistes als alumnes i a les famílies. Hi havia moltíssimes preguntes per conèixer una mica la manera de viure, l'entorn en el que serien acollits els alumnes que vinguessin, per conèixer també la personalitat de l'alumne, els gustos, el que li agrada, les activitats que fa, per després poder trobar la persona que s'avingués més, per dir-ho d'alguna manera. És així. La selecció final, bueno, els aparellaments, els feia una comissió de la Generalitat i del Departament d'Ensenyament de França. I nosaltres, bueno, vam formar la comissió, vam fer moltes entrevistes, vam primer demanar voluntaris. Miraven que tinguessin també un expedient acadèmic bo, que no els hi suposés un trasbals haver d'estar un mes fora i haver de combinar diverses coses, els estudis aquí, l'estar allà, tot això, i després evidentment que tingués un mínim de llengua per poder desenvolupar-se allà, espavilar-se allà i seguir les classes. I vam fer així la selecció. Ja us dic, va ser bastant difícil, perquè la veritat, les voluntàries, que totes eren noies, eren totes molt bones. No sabíem ben bé quina triar, ens va ser difícil triar dues.
I finalment, qui és aquesta alumna que anirà a França?
Es diu Neus Trull Castanyer.
Doncs enhorabona a la Neus, esperem que vagi molt bé aquesta experiència. Maite, moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
8:35 del matí. Ens tornem a interessar per la previsió meteorològica. Ens la porta Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. El front que ens ha creuat aquesta nit ha arribat a deixar pluges, si més no, apreciables en alguns sectors al voltant de Barcelona. També, per exemple, a Arenys de Mar hi ha caigut un litre per metre quadrat, però ja s'allunya i el que esperem és que això sí, avui encara sigui un dia amb més núvols que no pas clarianes, un dia en què, tot i que els núvols no seran del tot espessos i el cel no quedarà del tot tapat, sí que probablement les clarianes seran més escasses que no pas en dies anteriors. Això farà que la temperatura sigui força més baixa al migdia, està entrant aire fred, a més, per tant, ambient molt més hivernal aquest migdia i aquesta tarda, temperatures màximes que ja no arribaran als 15 graus, fins i tot es poden quedar en els 12 o 13, per tant, cal abrigar-se més avui, sobretot aquest migdia i aquesta tarda, que estarà quan més es notarà aquesta baixada de la temperatura. De cara als pròxims dies, seguirem amb aquest ambient encara força hivernal. Aquest dimecres hi haurà més clarianes, però no acabaran de desaparèixer encara els núvols, dia mig ennuvolat. La segona part de la setmana sí que s'entreveu ja amb un cel més serè i amb temperatures que aniran remuntant a poc, esperem que, si bé les nits encara puguin ser una mica fredes, els migdies, sobretot el cap de setmana que ve, tornarem a superar fàcilment els 15 graus i, per tant, l'ambient altre cop serà bastant suau per l'època.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Ara mateix 9 graus i mig de temperatura amb un 76% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui. L'edició gironina titula en portada Encallats en el mediador. Junts per Catalunya i Esquerra mantenen les diferències sobre la figura del mediador després de la cimera prèvia a la taula de negociació. Partits i entitats independentistes no burxen en les discrepàncies i Rufián està segur que el diàleg és imminent. D'altra banda, un altre titular, unes hores de llibertat. Dolors Bassa i Carme Forcadell surten per treballar i fer voluntariat. Més notícies del Punt Avui. El síndic s'ofereix a impulsar un pacte per al dret a l'habitatge. A licitació, la segona fase del Logis Empordà. Els periodistes homenatgen el dibuixant Jordi Soler. Usaran aigua la neteja viària a Girona. Frenen els canvis de la festa de Santa Coloma de Farners i, en esports, el Barça nega cap relació amb els atacs a les xarxes. D'altra banda, el diari de Girona, el titular de portades és el següent. Girona preveu que el nou contracte de neteja tindrà un cost de 16 milions anuals. Intensificarà l'ús de l'aigua per netejar carrers, voreres i places, inclouran una màquina per fregar les voreres, novetats de les quals es beneficiaran tots els barris. D'altra banda, alerta sobre l'augment de la venda de medicaments il·legals a internet. La Unió Europea sospita de la il·legalitat d'ajuts públics que va rebre a Girona Ryanair i l'Estat estudia deslocalitzar tràmits a estrangeria per alliberar feina. Un altre titular del diari de Girona és que 660 detinguts a Girona per violència masclista el 2019, un 13% més de l'any passat. A Santa Coloma protesten a l'Ajuntament pel canvi d'ubicació de la Festa Major i a Blanes els científics demanen alliberar la desembocadura de la Tordera.
Més titulars de la jornada, més notícies en primeres planes de la resta de premsa escrita. El País avui obre dient que Espanya ajorna el cobrament de la taxa Google davant la pressió dels Estats Units. El periòdico diu que la cita Sánchez-Casado consolida el bloqueig. La Razón obre dient que el govern revisarà l'IVA per quadrar la despesa. El diari Ara es fa ressò que Casado exigeix a Sánchez que liquidi la taula de diàleg. L'ABC diu més poder per la cap de les fiscals, menys per als jutges. El Mundo obre amb el govern avala que Torra posi al carrer els presos. I La Vanguardia, que Sánchez i Casado recuperen el diàleg però sense resultats.
I altres titulars que deixa la jornada. Màxima discreció en la cimera independentista prèvia a la taula de diàleg.
La trobada arriba després del xoc entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sobre la necessitat d'un mediador en el diàleg amb el govern espanyol.
Front Comú perquè el Mobile allargui el compromís amb Barcelona més enllà del 2023.
Després de la cancel·lació del Mobile d'aquest any, Quim Torra s'ha reunit amb patronals, sindicats i administracions per rellançar la capital catalana com a aparador de les noves tecnologies.
Forcadell i Bassa surten per primer cop de presó per cuidar un familiar i fer voluntariat.
L'expresidenta del Parlament i l'exconsellera poden sortir 3 dies a la setmana en l'aplicació de l'article 100.2 del reglament de presons.
La justícia belga torna a ajornar la decisió sobre l'extradició de Puigdemont i Comín.
El jutge està a l'espera que el Parlament Europeu decideixi sobre la seva immunitat.
L'Ebola, un possible aliat contra els tumors cerebrals.
Investigadors de la Universitat de Yale descobreixen el paper que pot tenir el virus que lluita contra el glioblastomes, un tipus de tumor molt freqüent i difícil de detectar.
5 detinguts, 2 per una agressió sexual en una operació antidroga a Barcelona.
Ha estat en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana al barri del Raval. També s'ha presentat un club canàbic i s'han tapiat 3 pisos.
Mollet del Vallès és la primera ciutat catalana on no es pot circular a més de 30 km l'hora.
Aquesta és una de les mesures que l'Ajuntament de Mollet està aplicant per fer que la ciutat sigui més verda i sostenible, d'acord amb el manifest signat l'1 de gener sobre emergència climàtica.
Indignació i preocupació a Zaldívar 10 dies després de la esllavissada a l'abocador.
Un abocador que continua cremant per la combustió de metà mentre es busquen els 2 treballadors que hi van quedar atrapats.
En esports, el Barça nega haver contractat els serveis d'una empresa de missatges negatius a les xarxes socials.
El club blaugrana ha reaccionat a les informacions publicades aquest dilluns per la cadena SER, on s'assegurava que l'empresa I3 Ventures gestionava comptes no oficials per desacreditar membres de la plantilla, exjugadors, periodistes o mitjans de comunicació.
I la Lliga dona llum verda al Barça per fitxar un recanvi per Ousmane Dembélé.
Des d'ahir, el Barça disposa de 15 dies per fer-se amb els serveis d'un davanter que estigui a l'atur o bé que jugui a la primera o segona divisió espanyola.
Els diaris parlen de Lloret.
Diferents notícies relacionades amb Lloret de Mar. A la pàgina 15, per exemple, del diari de Girona, s'explica que Trànsit posa en marxa Lloret al radar fix de la C63. L'aparell, que té com a objectiu reduir la sinistralitat, es va col·locar fa uns dies i avui començarà a funcionar. D'altra banda, a la pàgina 20 del mateix diari, el diari de Girona, trobem l'article d'opinió del lloretenc Carles Arbó, que avui es titula Llengua i política. I d'altra banda, a la pàgina 15 del suplement L'Esportiu del diari El Punt Avui, s'explica que aquesta nit el Club Hoquei Lloret juga davant del Liceu a partir de les 9 de la nit a la recta final de l'Hoquei Lliga.
Llibreria Fleca Fanals.
Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina, el seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
Aquest dimarts a les 9 del matí, el regidor Eduardo López, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Menys de 16 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora. Aquest cap de setmana s'ha representat El Pequeño Pony al Teatre de Lloret de Mar, un drama que s'acosta al problema del bullying o l'assetjament escolar. La mateixa temàtica que parla No tocar llis, una obra de l'Associació Cultural i Teatral Mueca ja escenificada a la vila i a fora. La propera funció a Lloret serà el 21 de març.
Un de cada 5 infants pateix o ha patit bullying, però només ho explica un 15%. D'aquesta situació i de com l'afronten els joves, en parla No tocar llis, que compta amb una cançó composada expressament per aquesta peça teatral.
Porta el mateix nom de l'obra, No tocar llis. Els artífacs són els germans Enzo i Fernando Poblete, a qui acompanya l'Alejandra López. Per als tres ha estat una teràpia fer aquest tema.
No només això, ha creat un grup que porta per nom Trick B, un nou maputxe que vol dir llorer, i la seva idea és elaborar tot un àlbum. La cançó No tocar llis ja es pot escoltar en diferents plataformes i a les xarxes socials dels Trick B, i ens l'ha vingut a presentar a la ràdio.
Cansado de caminar en la misma dirección. Me lanzaron descalzo, ciego y sordo a la boca del león. Y tanto tiempo refugiado sobre trozos de cristal.
Ara estem escoltant la cançó No t'ho callis i després escoltarem l'entrevista que els ha fet la nostra companya Rosa Giralt.
I si tal vez una bala repetida mil veces nunca sea la verdad. Y puede ser que no exista mordaza que me pueda hacer callar. Si hubius, no t'ho callis. No tocatis, subius, no tocatis, no. Subius, no.
Acabem d'escoltar la cançó No tocar llis, l'han interpretat aquí als estudis l'Enzito i en Fernando Poblete, i l'Alejandra López, la tenim, com diem, als estudis. A tots tres, molt bon dia i gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Explica'm-me d'on ve aquesta cançó, quin és l'origen?
Ui, l'origen d'esta cançó parte por l'existència de la obra en sí. Sabíamos que se estaba haciendo una... Bueno, yo sabía que se estaba haciendo una obra de teatro por parte de
nuestro padre,
de Enzo, ¿no? Y... qué mejor manera de promocionar una obra que con una canción, con un himno de esta propia obra. Y bueno, yo empecé a maquinar, hice un primer bosquejo, digamos, y ya, bueno, mi cantante predilecto es mi hermano Fernando, no se escapa, y él es mi percusionista estrella. O sea, ya al momento ya sabía con quién tenía que contar. Y bueno, esto ha ido desarrollándose hasta llegar a donde estamos hoy.
Sí.
Per tant, Enzito, ¿la música es teva? ¿Y la letra? ¿Cómo ha anat això? O sigui, el procés de creació, ¿cómo ha estat?
Tiene su ciencia, porque fue un día que mi hermano llegó y me dijo, oye, ven a la habitación, porque él ya tenía la letra y guitarra.
Vale.
Y parte de la melodía, pero me dijo...
Y el bajo.
Tenía de todo.
La base estaba.
Sí, y me dijo...
Y cada uno ha dado su
hazle la melodía a base de tarareos. O sea, fue la primera.
Sí.
Y después cuando hizo la letra, me quitó prácticamente casi toda la melodía. Después, cuando ya la teníamos más o menos hecha la canción, fue cuando entró Ale y dijimos que le pusiera la percusión por encima, porque Ale tiene una capacidad de que ella la escucha y al momento puede poner la percusión, que es flipante, flipante.
Y también quiero mandar un saludo a Óscar, que es un chico de Blanes que estudia en Serra Llarga y que ha sido quien ha producido la canción.
Sí, tiene una capacidad.
Què vol dir que l'ha produït? Quina és la seva aportació? Explica'ns.
Bueno, el órgano es completamente suyo y él nos ha grabado en su estudio. Vale. Y nos lo ha editado para que suene muy pro. Es que suena muy bien.
Suena muy bien, o sea, estamos súper agradecidos con la capacidad de producción que nos dio.
De hecho, el bajo lo toca él en la grabación de estudio. Uh-huh. Entonces, eso es un super aporte, porque ahora mismo estamos aquí los tres.
Sí, heu vingut a fer una versió una mica més reduïda, una versió acústica per la ràdio.
El grupo somos nosotros tres, però sí. Óscar ha metido ese punch en la producció que és maravilloso.
El grup que es diu Trigüe.
Trigüe, sí.
Trigüe, que sorgeix de l'associació cultural.
Sí, sí.
Explica'm, aquesta cançó on la podem escoltar?
Ahora mismo se encuentra en YouTube. Bueno, en todas las redes sociales salimos como Trigüe Oficial, sí. Y en YouTube no es excepción. Y está terminando de subirse a Spotify, a iTunes, a todos lados.
A todos
se
lados.
Está subiendo. De hecho, va a estar hasta en TikTok.
Y en Instagram también va a estar. Sí. Esto que puedes subir la canción y ponerte una canción de fondo, sí. También va a estar la canción.
Es que va a estar hasta en TikTok, va a estar en todas partes. Pero
ya lo veig. Está omnipresente,
Estamos
en TikTok.
Estuvo ya subida en su momento.
Sí.
Pero la tuvimos que eliminar por temas de copyright y ahora la estamos volviendo a subir.
Y cuando parlem de l'obra, l'obra que té el mateix nom, que és el No Tocallis, la propera vegada que la representareu també hi sonaran allà?
Sí, por supuesto. Y las veces que suene.
Sí, o sea
que esté la obra, vamos a estar nosotros ahí tocando.
Sí que és cert que hem adaptat la cançó a la obra, diríem, perquè no sona la cançó que podem escoltar a les plataformes digitals. El que sona és una versió acústica, que seria el que hem gravat aquí.
Sí.
I bueno, era una manera d'adaptar-ho. Ens ho va proposar l'Enzo, el director de l'obra, i el nostre manager.
Sí, el nostre manager és estrella.
I això, per fer d'una manera una versió com més íntima, que quedés més... No sé,
personal.
Sí, exacto. Sí,
y además venía perfecto porque la batería es un instrumento que ocupa mucho espacio, sí. Y en Lloret tuvimos problemas porque tapaba un poquito la salida de emergencia y tal.
Sí.
Con el cajón ya queda súper compacto todo. Y con la guitarra acústica, bueno, el Fernando con su micrófono.
Yo ya queda.
El problema siempre
es. Yo con lo mío.
Y explica'm una mica, ¿de qué va No Tu Calles? Potser es una obviedad, preguntar això, pero creo que es importante que lo expliqueu vosotros. La cançó. ¿Quién es el tema?
La canción.
La canción.
Vale. La canción habla de una persona que está sufriendo en una situación de acoso. Sí. La canción yo la quise pensar, pongamos en una estructura redondita, digamos, porque empieza planteando un problema. Empieza diciendo yo estoy sufriendo acoso y no sé qué hacer.
A la escuela, ¿eh? Estem parlant d'àmbit escolar, de bullying.
Sí. La canción no lo dice directamente, porque mi intención era más tengo un problema... Quiero salir de aquí y al final es puedes salir de aquí.
Sí,
es com que d'una manera se va adaptar la lletra per que fos, o sigui, una situació no tenia per què ser de cosa escolar. O sigui, en aquest cas sí, perquè l'extrapolem a l'obra,
claro.
Però realment tu quan l'escoltes no dedueixes que és, ostres, és bullying, saps? Qualsevol dificultat, qualsevol problema que tens és una manera de, vale, comences des d'aquí, no saps com sortir, però al final...
Però existe la possibilitat de salir, que és lo que queríamos expresar. De hecho, en YouTube, bueno, hicimos el ejercicio de buscar canciones que hablaran sobre el bullying, y bueno, la mayoría ya lo hemos mirado, ¿no? Son raps de gente que está sufriendo muchísimo, y eso obviamente es una cara del bullying.
Sí.
Eso existe, y es parte del problema, ¿no? Pero... Además de expresar eso, queríamos mostrar que se puede salir de eso y que se puede seguir adelante.
Per tant, podem dir que té un missatge positiu en aquest sentit, la cançó.
Sí. El objetivo era ese, que tuviera un mensaje
positivo.
De hecho, empieza diciendo, estoy cansado de caminar en la misma dirección y termina diciendo lo mismo, pero tiene otro sentido.
Sí.
Al final es, salgo de esta situación. Estoy cansado y voy a buscar una manera de salir de aquí.
Quin creieu que és el missatge que arriba a la gent que escolta aquesta cançó? Una mica, quin efecte busqueu a la gent que escolti la cançó No t'ho callis?
Jo, des del meu punt de vista, hi ha molta gent que es pot sentir identificat, perquè per desgràcia és una cosa que
passa mucho.
Actualment passa, ha passat i per desgràcia continuarà passant fins que no li posem un punt i final, no? Però crec que cadascú se la pot interpretar de la seva manera, no? O sigui, és cert que... O sigui, t'arriba... Jo crec que t'arriba el missatge de... Vale, em passa això, però puc arribar a sortir.
Sí, sí. Yo creo que el mensaje que da es el que nosotros queremos dar. O sea, conseguimos completamente lo que queríamos dar con esta canción.
Sí, yo creo que sí. Además, la gente realmente se emociona.
Sí.
Y cuando la tocamos en la obra, a mí me conmueve mucho ver las caras de la gente.
Sí.
Porque hay gente que de verdad está llorando, escuchando la canción. Hay gente que se emociona.
Se emociona con la canción. O sea, es flipante el hecho de ya estar tocando, estar cantando y ver las caras de las personas, la atención que le ponen en la canción y al final, que es como ese silencio,
sí.
Y después vienen los aplausos continuados de gente emocionada, de llantos, que claro, es como que, vaya, era lo que queríamos, llegar a la gente y
mira, a decir
estamos
verdad,
muy contentos con eso.
Yo creo que las caras de la gente... són la muestra de que el mensatge llega.
Sí.
Exacto. Escoltar a la gent que no coneixes cantar la cançó,
sí,
molt
bo.
Fort.
I com la coneixien? Com se la sabien abans?
O fueron a ver la obra, uh-huh. O la escucharon donde las teníamos publicadas anteriormente, uh-huh. Como en Spotify, iTunes y esas redes sociales,
bueno,
que se tenía para escuchar.
Que la gente sepa que va a desaparecer. Bueno, seguro que ya ha desaparecido de las plataformas, sí, y sí. Que ahora volverá a aparecer.
Va a volver.
Eso es importante.
Bueno, per això en part fem aquesta entrevista, bueno, per poder-ho dir, no,
ara,
a la ràdio.
Nombre de Trigüe, i eso.
Sabem, sí. Que teniu una representació de l'obra, de No tocallis on sona la cançó, que serà el 21 de març.
Sí, sí, sí.
Sí.
Per vosaltres, a nivell personal, què representa poder haver fet aquesta cançó i cantar-la, interpretar-la?
A mí, como músico, es un paso enorme.
Sí.
Porque yo el año pasado compuse dos canciones que quedaron en un cajón guardadas y nunca pensé que sería capaz de seguir componiendo. Mi padre me dijo, ¿serías capaz de hacer una canción para la obra? Y yo, sí, claro. Pasan los meses y digo, no tengo la canción, papá.
Sí, es verdad.
¿Cómo lo hago? ¿Por dónde parto? Y ese tener que forzarme a fue lo que originó, digamos, mis ganas de empezar a escribir, y ahora estamos preparando un álbum del cual de momento no podemos decir mucho,
vale.
pero
sí,
está en proceso,
sí, está
va a quedar algo muy guay.
Sí, están saliendo cosas muy... Por ejemplo, yo también lo que me ayuda a hacer la canción, aparte de lo que es el perder la vergüenza, el perder esa cosa, cantar ante el público, sino el desafío que es para uno mismo, el darse más, porque yo antes, por ejemplo, a mí me daban mucha cosa los tonos agudos, y hay un agudo en especial de la canción que yo antes le tenía pánico, pero ahora me siento súper cómodo también, como lo que hablamos del nuevo álbum. También empecé yo a escribir, he hecho mi primera canción y están quedando cosas muy, muy guapas a raíz de lo que ha sido No tocallis.
Claro.
Bueno, al meu àmbit personal, jo... Això, per mi ha sigut molt important aquest projecte perquè... nosaltres ja ens coneixíem amb l'Enzo i amb en Fer, a l'Enzo el vaig conèixer al batxillerat, el vam fer junts, i sí que és cert que havíem fet algun projecte junts i tal, però quan em va proposar aquesta idea, jo, o sigui, no vaig dubtar, perquè a més, o sigui, aquesta cançó, doncs, per mi significa molt, perquè he passat per el que explica la cançó, i no sé, era important, o sigui, participar en un projecte on em veia reflexada, però a més, no sé, és com que aquest grup concretament tenim pensat les coses molt, molt xules que
vendran.
Sí, sí, i a més és que sabem que vindran perquè ja està preparat i no sé.
I tot això a partir d'una canció.
Sí,
sí.
Sí. Esta canción ha sido una canción de liberación personal,
sí,
para los tres.
Por la canción somos un grupo. Por la canción nos juntamos y al juntarnos dijimos, oye, pues podríamos ser un grupo tranquilamente, nos podríamos juntar a hacer nuestras cosas y tener ya la idea, el proyecto de un álbum. Eso es...
Muy wow. Fuerte.
No, pero quiero decir, esta canción ha sido liberación a nivel personal de los tres porque era algo que al final los tres hemos sufrido de alguna manera.
Sí.
Y es la manera de decirlo. De o sea, ha sido cantando esta canción. O sea, no creo que hayamos podido hacer una mejor cosa para expresarnos.
Sí, estamos los tres muy satisfechos con lo que ha salido, porque yo sinceramente estoy muy, muy, muy encantado.
Doncs en Zito i Fernando Poblete i l'Alejandra López, moltíssimes gràcies per venir aquí, per interpretar la cançó per la ràdio i per ser tan sincers en aquesta entrevista.
Un plaer.
Com diem, gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies.
I quan queda un minut per arribar a les 9 del matí, posem el punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest 18 de febrer. Us deixem ara amb Rosa Giralt i amb el programa Sense Pressa, avui amb una entrevista al regidor del Partit Socialista, Eduardo López. Gràcies i tornem demà puntuals a les 8 del matí.
Bon dia, bona hora.